M'encanta el seu càrrec, ja l'he dit. Com està, Maria del Carmen Llaçat Botija? Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per estar amb nosaltres. És catedràtica de Física de l'Atmosfera. És, jo crec, una de les millors càtedres que es pot tenir, no?
Sí, sobretot també si t'agrada el tema. I, a més, amb una temàtica molt important per tota la població i per tot el món.
Bueno, i que ho estem veient a diari, no?
Sí.
Ara tenim un parell de dies amb notícies, allò d'avui, eh? El fet de que pràcticament no hem tingut hivern, hem tingut uns dies de molt fred, però han sigut 4 dies, i després tenim el problema de la sequera. És a dir, que tot plegat ens porta cap a l'atmosfera i cap al que estem fent amb el medi ambient, no?
Sí, efectivament, i és un tema que hem de tenir present tots i totes. Potser el tema de Covid i altres temes ens han fet girar una mica el cap, no? Per veure un problema, bueno, un problema, perquè aquest programa es diu Tot anirà bé, per
sí,
tant,
sí.
Després donarem un missatge positiu, no? Però un problema que afecta tot el món i que pot afectar les... Bueno, no, que no pot, afectarà les generacions futures, no? Que és tot el tema del canvi climàtic, tot el tema de què estem fent en el nostre món, no?
Més enllà de dir grans coses, és a dir, que veus les grans cimeres internacionals, fa poc temps n'hem vist una, no? El compromís dels països, les denúncies que fan els països i després els acords sempre són de mínims, no?
Sí. Es van fent... Hi ha totes les escales aquí, quan parlem d'aquest problema, no? I d'aquesta situació. Des de l'escala de la persona, de la, diguem, individual, fins a l'escala d'aquests grans compromisos. Realment, per exemple, va haver aquesta COP26 que es va celebrar a Glasgow, no? I que molta gent va dir que això ha estat un fracàs. Crec que hem de tenir una visió més optimista. Efectivament, a nivell intergovernamental anem a poc. Es va començar a parlar del canvi climàtic que afectarà i produirà doncs, més ratxes seques, com després ja parlarem, però es va començar a parlar d'aquest problema l'any 80. El 81 és de, realment l'Organització Meteorològica Mundial reconeix que la temperatura està augmentant del planeta. I això ja vindria relacionat amb el que has comentat de no hem tingut hivern.
Uh-huh.
Doncs és que ens podem acostumar. Ens podem acostumar perquè la temperatura indiscutiblement està augmentant, no? Llavors, aquestes grans cimeres internacionals no són tot el que desitjaríem, però ajuden a crear un entorn molt favorable a prendre mesures, a prendre una conscienciació, i ajuden a crear un entorn en el qual també participa, per exemple, participen moviments, organitzacions no governamentals, religions. No oblidem la importància que va tenir la Laudato Si.
Mm-hmm.
En aquesta temàtica, va ser tan important que es considera que la cimera de París va tenir èxit gràcies a la Laudato Si, entre altres coses. Evidentment, després és com es va saber gestionar.
Mm-hmm.
Però va ser un moment en el que va influir molt en les decisions d'alguns de les persones i dels països que tenien que prendre mesures. No?
Durant la celebració, si em permet, d'aquesta cimera, pel clima que es va celebrar a Glasgow, algú en aquest programa feia un símil que a mi em va semblar interessant, no? Deia que la lluita contra el canvi climàtic, d'alguna manera, era com pilotar un enorme transatlàntic, no? Que per arribar a girar realment la manera de fer havíem d'anar molt de mica en mica perquè el transatlàntic era massa gran, no? Segurament aquest gir està condicionat pels interessos econòmics, per les relacions entre països, pels poders estratègics, juguen massa components, no?
Jo afegiria fins i tot una paraula, és ja no pensem en un transatlàntic, sinó pensem en el que seria una galera romana del tamany d'un transatlàntic en la qual tots tenim que remar sincronitzats per poder girar aquesta nau. És lent, perquè no solament que siguin interessos amb més o menys bona intenció, és que efectivament nosaltres no podem dir a partir d'avui ningú agafa el cotxe. Per exemple, no es pot fer d'un dia per l'altre. Es tenen que trobar solucions, es tenen que buscar camins, es tenen que canviar les actituds de les persones. A partir d'avui tanquem totes les centrals elèctriques contaminants. Hem de buscar una solució. És a dir, és complex el món. Llavors, el que és més important és que tothom, des del que està més avall fins al que està més amunt, vulgui posar una part seva per al bé, no solament de si mateix, sinó de tota la societat i tot el món.
Però vostè, com a científica, li pregunto com a científica, per això un polític segurament ja m'imagino com va, però això em sembla tan interessant la seva presència avui al programa. Quina és la part de responsabilitat que tenim cadascú de nosaltres? És a dir, per què és important que nosaltres estem fent tot això en un món en què després mirem els oceans i veiem com estan, en què veiem efectivament les emissions i veiem com estan, en el que ara mateix acabem de redefinir l'energia nuclear gairebé com a verda, com a energia verda. Clar, són tantes contradiccions que un es planteja aquell esforç personal per què és important en realitat?
Perquè mira, en els nostres països, a Europa, l'esforç personal i el convenciment personal en una societat que podem considerar democràtica és molt important. Comparem el nord i el sud d'Europa, són totalment diferents. La conscienciació i sensibilització que hi ha al nord és indiscutiblement major que la que tenim als mediterranis. Uh-huh. Llavors, això es pot manifestar després sobre les eleccions que es prenguin, de cara a les votacions, diríem, d'aquells representants polítics, no? Però després afecta a la nostra pròpia actuació. Per exemple, científicament està comprovat, i ja des de l'any 72 es va dir en l'informe Meadows que els límits del creixement estan perfectament definits. És a dir, no podem créixer contínuament, és impossible. El planeta té uns límits i estem arribant a aquests límits, ja no solament amb el canvi climàtic, sinó amb la utilització de diferents matèries primes. Uh-huh. Què és el que podem fer? El primer de tot és conscienciar-nos de que hem de ser molt més responsables amb l'ús de tot allò que fem. Tenim, comprem. Aquesta responsabilitat, pensar-s'ho dues vegades, no? No tot allò que puc fer ho he de fer. Puc tenir molts diners, però no ho he de gastar tot. Però nosaltres som una societat privilegiada i, per tant, podem fer moltes coses que no poden fer altres, però no totes. Vull dir, per molt barata que estigui la roba, no implica que jo tingui que comprar molta roba. Fixi's, no?
Hi havia aquella campanya, imagines el que li vaig a dir, a l'Espanya de Franco, hi havia, i aquell eslògan era meravellós, allò de, aunque usted pueda pagarlo, España no puede. Era una mica això, en realitat, no?
Doncs sí, utilitzant, vull dir, potser hi hagi algú que s'ho prengui malament, però estaria bé dir...
No, allò estava molt ben fet, parlàvem de l'aigua, allà estàvem parlant de l'aigua, de l'ús de l'aigua, no?
Aquí diríem, aunque usted pueda pagarlo, el mundo no puede.
El mundo no puede.
El mundo no puede.
Clar. Clar, sí. Clar. És important, és atendre, efectivament, la responsabilitat de les persones, no? Responsabilitat o... quina paraula? Regulació. No ens manca regulació amb tot això?
Em temo que sí. Em temo que es tindrà que treballar molt més en regulació per poder pautar els comportaments de les persones. I això és el que pot ser preocupant, que aquesta regulació arribi un moment que s'extralimiti. O que aquesta regulació, fins i tot ja actualment en alguns casos, no està ben utilitzada. Aquesta regulació es pot utilitzar fins i tot en benefici d'alguna persona, en contra de l'interès del bé comú. Uh-huh. Però sí que cal una mica més de regulació per arribar allà, o bé on no arriba la conscienciació, o bé on no arriba el coneixement.
Per què no ens posa un exemple de mala praxis a l'hora de regular? Perquè m'ha semblat molt interessant això que diu.
Sí, per exemple, jo ara... Ahir precisament parlaven amb uns amics, amb un industrial, amb un petit industrial, que m'explicava que tenia una indústria al Maresme, no? Uh-huh. I hi ha una regulació, en aquest cas ambiental, sobre el soroll. Aquesta fàbrica, que era una fàbrica antiga, donava feina a bastanta gent, d'un centenar de persones, i hi havia una persona que s'havia comprat una casa a prop i li havien venut dient-li que la fàbrica tancaria. Aquesta persona havia posat una querella perquè feia soroll la fàbrica. La regulació parla d'un nivell mínim acústic, no? Clar. Ja em deia, això a nosaltres és que ja per la nit ja... no podem treballar. Per tant, això té una sèrie de conseqüències, no? Està bé controlar i baixar el nivell de soroll? Sí, efectivament es té que fer. En aquest cas, a veure, jo no coneixo a fons, no? Però l'exemple em va ser útil, perquè en aquest cas diríem, bé, t'estàs comprant una casa al costat d'una fàbrica, Bueno, entraríem aquí amb un altre problema, que és el problema dels molins eòlics, per exemple.
El dilluns va haver un debat en aquesta casa, al matí. El Pol Marçà va fer un debat l'altre dia, me'l vaig trobar i li vaig dir, escolta, enhorabona, interessantíssim. Primer perquè, efectivament, veies, i això ho va apuntar una de les persones que hi van formar part, no?, que el territori té molt a dir. És a dir, que hi ha gent que està convivint amb molins des de fa molt de temps, i ho té absolutament assumit, mentre que d'altres, quan aquell fenomen del pati del darrere, no?, quan et parlen de que t'han d'instal·lar uns molins, doncs sí, tots som molt nets en quant a energia i ens agrada l'energia eòlica, però no volem els molins de ben a prop de casa nostra, no? Que difícil és tot això, no?
Sí, aquí és on, ja dic, bueno, malgrat que jo diria treballo més en ciències físiques, no?, però ens estan demanant ara a Europa que treballem amb la societat. I aquí és on ens donem compte que el ciutadà i la ciutadana tenen que canviar els seus hàbits i tenen que acceptar que, bé, doncs si hi ha un molí relativament a prop, bé, doncs després hi ha que gestionar quin benefici aporta al territori, què implica, no?
El bé comú, en definitiva.
Però hem de buscar el bé comú. I no podrem enfrontar-nos amb el canvi climàtic si no estem disposats, tots i totes, a cedir una mica del nostre tros de terreny, diríem, no? Uh-huh. O sigui, tots hem de cedir, tothom.
Ara que estem veient els problemes, no?, que suposen el tema dels combustibles, no?, el gas, l'electricitat, una mica tot això, i efectivament estem parlant dels problemes d'abastiment d'energia, que en el sud d'Europa són molt marcats i que tenim una àmplia dependència. L'altre dia sentia com Espanya d'alguna manera s'estava postulant com un hub de distribució d'energia. No creu que el tema del debat sobre l'energia nuclear no s'ha fet de la manera... Anava a dir correcta, no sé si correcta és la paraula, però seriós, en el sentit de dir, bé, quina és la dependència real que tenim i què estem fent de veritat per suplir aquesta energia en el cas que hagi de ser substituïda? No?
Crec que el debat no s'ha fet com tocava. Realment és un debat prou seriós perquè implica després que en aquest moment es donaran, i una de les qüestions que es va plantejar a Glasgow va ser aquesta, no? Doncs moltes més ajudes a l'energia verda i a les energies renovables, i què passa llavors en el moment en què fiquem dins de la mateixa caixa l'energia nuclear.
Clar,
per tant,
clar,
és un debat que tenia que haver estat, per mi, molt més treballat a nivell d'experts, a nivell polític. El que sí que també és veritat és que el nivell de consum energètic de la nostra societat és insostenible. Ni amb totes les energies verdes que poguéssim posar a Espanya, per exemple, seria suficient per poder mantenir aquest nivell si eliminem totes les altres.
Yeah.
No seria suficient. Clar, aquí hi ha l'altre plantejament. I l'altre plantejament és hem de disminuir el nostre consum energètic. I és un plantejament que avui en dia...
És que nos vivim enganxats a un endoll. Ens treuen l'endoll i se'ns va tot en orris.
Sí. I sobretot, si després parlem de la societat digital, si parlem de la criptomoneda i tot aquesta temàtica, la gent no és conscient que un dels grans consumidors actualment i en el futur molt més és aquella energia que necessiten els grans centres de computació per poder portar a terme el fet de que jo faci un clic en el meu WhatsApp, no? O un clic en el meu mòbil.
Què genera això?
A nivell de quantitat, jo sé, per lo que m'han comentat, que potser un 2% en aquest moment ja del CO2 que hi ha a l'atmosfera, bueno, d'extra, no?, d'origen humà,
sí,
perquè
sí.
CO2 ha d'haver-hi a l'atmosfera per
lògic,
viure,
clar.
Doncs jo he sentit dir que un 2% ve del manteniment d'aquests, o sigui, de bueno, manteniment. Aquests grans ordinadors, clar, necessitem l'electricitat, necessitem l'aire condicionat, tenen un requeriment energètic molt més gran, molt gran. La gent pensa que quedant-se a casa i utilitzant l'ordinador no consumeix, i està consumint. Per tant, la crida és fem un consum responsable.
Caram, això sí que és un tema que és la primera vegada que ho escolto, em sembla interessantíssim. Vull dir, la societat digital que ens la pinten com la societat dels grans avantatges, en realitat no és una societat sostenible.
No, si anem encaminant... No, no és tan sostenible com a mínim... No, no ho és com ho poden pintar, no, en absolut. és molt preocupant per mi, eh? I avui hem tingut una xerrada tot el matí a la universitat perquè de la transformació digital. Uh-huh. I per mi sí que està Next Generation i tota aquesta empenta, no?, cap a aquesta societat, però que és una societat que no pot arribar a dominar-nos en cap moment. No ho hem de permetre.
És curiós, perquè a mi fa pocs dies aquí a la tertúlia hi havia una persona que defensava justament aquest fet, no?, aquests arguments de dir estem fent una gran aposta des d'un punt de vista econòmic també, no?, de reactivació, en aquest cas de la ciutat de Barcelona, molt cridant a aquestes empreses que tenen a veure amb la tecnologia, quan en realitat és una aposta que sabem que durarà X temps, però que no és en realitat una aposta de futur. És interessant plantejar-ho d'aquesta manera per saber cap a on anem, no?, en definitiva.
Sí, o sigui, com a aposta de futur estan intentant, la societat va cap a aquesta aposta de futur.
Sí, està clar.
Però per mi és una aposta molt perillosa, perquè a part de tot el consum energètic del que hem parlat, després hauríem de pensar en el que implica humanament, diríem, tota la quantitat de llocs de treball, ja comencem a pensar la robòtica, el que està passant amb els bancs en aquest moment, que són temes doncs, que ja parleu amb altres moments. I, per tant, podríem introduir ja un altre concepte, no? Quan parlem de justícia climàtica, que és un dels nous conceptes, doncs aquí també podríem estar parlant de la justícia o injustícia, la ètica, que això ja s'està plantejant molt, Nacions Unides, justament ahir va fer una crida, uh-huh, per tot el tema de la malversació de la societat digital i sobretot en aquest cas serien de les ja més de les xarxes socials, doncs una crida per als problemes que està generant a escala mundial.
És interessantíssim veure com de mica en mica es van obrint nous debats,
sí,
no?, que són els que comporten, lògicament, l'aparició d'aquestes noves tecnologies i la implementació de les mateixes amb tot el que genera, no?, efectivament, com a necessitats i com a problemes, d'alguna manera.
Sí, és quan tu parlaves del transatlàntic i permet que et digui de tu.
Sisplau, i tant.
I jo he parlat de la galera romana, no? Ah. Perquè també, bueno, no pensant en esclaus, sinó en la necessitat de que hem d'estar tots treballant i tots atraient, diríem, cap endavant el nostre món, no?
Uh-huh.
I dèiem, fixa't que hem començat parlant, com aquell qui diu, de l'atmosfera, però tot està interrelacionat en el nostre món. I per tant hem de ser capaços de captar aquestes interrelacions que són les que ens poden ajudar a anar cap a un bé comú més gran o al revés.
Aquesta cosa a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció, no? Quan parlem de contaminació, per exemple, sembla que no ens importi. No, perquè com, jo sempre dic, com és invisible, no veiem, sí, el que estem respirant. No? És com si vivíssim d'esquenes a tot allò que, com a humanitat, fins i tot, no, ens alimenta. I és com si no ens importés. És una cosa ben curiosa, aquesta, no?
Sí. Jo aquí sí que crec que els mitjans de comunicació, i avui en dia ja serien més que els mitjans de comunicació, perquè tenim el sector jove, no? I el sector jove ja no solament són mitjans de comunicació, sinó tota la informació que reben...
És que és un mitjà de comunicació, sí. El sector jove...
No, és un mitjà de comunicació.
En si? Sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí, diem, sí, que són mitjans de comunicació no tradicionals.
Exacte.
Però després, o sigui, el tema... influencers, el tema que fa que en realitat no vulguin mirar, vull dir, la gent avui en dia, se li dona una informació que va cap a un lloc, no? Pot ser cap al Covid, i parla contínuament del Covid, o jo feia fa poc unes conferències sobre volcans i dic, bueno, vam parlar del volcà contínuament de la Palma, mm-hmm, al mateix temps neixia un altre volcà que va néixer al costat de Japó i ara fa el dia 15 de gener va haver l'erupció del Unga Tunga,
sí, sí,
i encara aquella població patirà, doncs, bueno, ja està patint les conseqüències i no es parla perquè en cada moment, doncs, bueno, hi ha uns temes. I llavors la població que a mi em preocupa, que pensa que està tan informada, no mira. I això que tu dius, doncs, en aquests moments, sincerament, a Barcelona estem respirant un aire irrespirable.
Absolutament.
Per la situació que portem anticiclònica de tants dies, no? I llencem, no? Igual que es llençava als rius abans de porqueria.
Uh-huh.
Doncs aquesta, llençar-ho a l'atmosfera, llençar-lo al riu, llençar-lo al mar. És una de les qüestions que cadascú pot canviar ja del seu comportament.
Estic pensant que demà trucarem a la Palma a veure com estan, perquè fa molt de temps que no... Sí, el José s'havia donat, no? El José Matosas, crec que fins i tot el nostre tècnic de so,
sí,
que ja em va coneixent, però ja són 100... Sent dos programes que portem. Crec que ja m'ha vist la cara a dir, vol parlar d'això. Demà parlarem, perquè efectivament hem seguit molt de prop aquesta història i en el mateix moment en què el volcà s'ha acabat hem mirat cap a una altra direcció com si això ja no fos important. Jo li anava a dir, no és tan important de què es parla, segurament, sinó és important el que es diu i el que s'escolta. No? I segurament estem en un punt, i li estava explicant això abans de començar el programa, no? El que va originar aquesta secció va ser el Big Bang que van provocar tanta fake news.
Ah,
no? I aquella cosa ha dit, no pot ser, hem de sentir a parlar de la gent que en sap realment d'aquestes qüestions. No? La nostra convidada en sap molt de tot això que estem parlant. L'he saludat com a catedràtica de física de l'atmosfera. Hauríem d'afegir que és així, que treballa al Departament de Física Aplicada de la Universitat de Barcelona i és doctorada en Ciències Físiques per la UB. Deixem que li faci una d'aquelles preguntes horribles de mitjà de comunicació. No. Dic que pregunta és horrible, però segur que m'entén. Imagines que vostè demà l'anomena ministra de Medi Ambient. Amb totes les coses que hi ha, per on començaria?
Uau. Bé, com és que és una pregunta molt ràpida, la primera seria amb campanyes als mitjans de comunicació. No solament el mitjà de comunicació de tertúlia, no, sinó també amb una incidència dins d'aquelles fonts d'informació que arriben a la gent o als mitjans. Vull dir, podríem parlar de problemes que ja entraríem en temes de comunicació privada, no? Però, diríem, a les sèries... És a dir, primer, jo el que faria és una millora de la sensibilització ciutadana davant dels problemes reals que tenim. I, a més, donant un missatge esperançador, però donant el missatge de que hem de remar tots junts. Això seria el primer. I després començaria ja a actuar, a veure doncs, com està el tema aigua, com està el tema energia. Però, primer de tot, començaria per aquesta part.
Deixem dir-li que m'agrada molt la seva resposta, perquè normalment els polítics sempre parlen de la política de despatx, no? Que és aquella política que, efectivament, fa referència al problema, però que segurament vivim en un moment en el que ho fas... que la gent utilitza el seu rem per fer moure la galena, o no ens movem, no? Segurament. Quin gust de xerrar. Torni un altre dia.
Doncs encantada, estaré encantada.
I seguim parlant. No, li dic de debò, ens ha semblat magnífic. Maria del Carmen Llaçat Botija.
És de Toledo. Que
bonic, Toledo, no?
Sí, i tant.
Allà tenen l'atmosfera una mica millor que la nostra, no?
Sí, perquè per molt moviment que hi hagi com aquesta, aquí
tenen una mica millor, més carrers, sana. No? Jo estic recordant aquells carrers de Toledo pels que és difícil arribar amb cotxe. No?
Sí, efectivament, i segueix sent difícil i per tant el centre està més net i més tranquil·let.
Fantàstic, espero veure-la ben aviat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, bona tarda.
Fem una petita pausa. Seguim immediatament aquí al Tot anirà bé.